Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Comença a despuntar aquesta nova jornada, aquest dilluns 27 de febrer del 2023, amb el cel mig encapotat i amb temperatures molt fredes aquest matí. Tenim 0 graus al centre de la ciutat d'Olot. Neus Acín, de nou, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia. Tenim 0 graus a Castellfollit de la Roca i a Vic, un de negatiu a Mieres, un de positiu a Anglès, dos a Banyoles, a Girona i a Figueres. En tenen 2 sota 0 a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i a Sant Feliu de Pallerols, 4 de negatius a Ripoll, 5 sota 0 a Ribes de Freser, 6 sota 0 a Dasi, 13 sota 0 a Vall de Núria.
Déu-n'hi-do, 13 graus sota 0 a Vall de Núria en una setmana que vindrà marcada pel temps. Dani, quines novetats presenta?
Començarà a entrar una bossa d'aire fred que s'instal·laria damunt de Catalunya dilluns i dimarts. Dilluns i dimarts podria anar a cota baixa, dilluns baixant de 800 cap a 300 metres, i dilluns tarda nit i dimarts al matí no descartem que nevi més amall, pràcticament a nivell de mar, una nevada que podria ser moderada i deixar gruixos de 5 a 10 centímetres a cota baixa, insistim. Per tant, torna l'hivern, torna la neu, sobretot dilluns i dimarts.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Entrem en matèria. L'Ajuntament d'Olot crearà una nova unitat policial operativa que patrullarà els vespres i les nits. Seran 3 noves places per la policia local, que ha pogut crear com a contrapartida les 5 baixes per jubilacions, excedències i promocions internes. A més, també hi haurà la incorporació d'un segon gos a la unitat canina, tot plegat per combatre les onades puntuals de robatoris que es produeixen en determinats punts de la ciutat d'Olot. N'ha parlat en l'últim ple municipal l'alcalde Pep Berga.
Amb aquests 3 agents més incorporats, doncs esperem que realment millori aquesta sensació de seguretat, doncs, que la ciutadania ens demana, no només a nosaltres com a equip de govern, sinó a tots vostès. És una constant, doncs, que ens ho demanen quan anem a visitar llocs, doncs, que la gent ens diu: escolta, la ciutat ha canviat, ha canviat la situació. Per tant, el que podrem tenir és els escamots que habitualment, doncs, ja patrullaven i garantien la seguretat ciutadana, però tindrem una unitat expressa que pugui operar ràpidament i que realment tingui coneixement, doncs, d'aquesta petita delinqüència, a vegades petita o no tan petita delinqüència, però que provoca aquesta situació d'inseguretat.
El punt s'ha aprovat per unanimitat amb el suport de tots els grups amb representació al consistori. A la pàgina social avui us explicarem que la comunitat ucraïnesa de la Garrotxa tem que el suport i la solidaritat que han rebut des de l'inici de la guerra es desinfli amb el temps. En una concentració celebrada a Olot, el col·lectiu agraeix l'ajuda que se'ls ha donat al llarg d'aquest any de guerra i exigeixen la fi del conflicte.
Un any molt dur, molt trist, de molta pena i de molts perquès, no? Perquè no saps per què ha passat això. Jo veig que sempre estic darrere de la gent, també. Jo entenc que costa perquè són molts mesos i, clar, a part d'això, cadascú allà té casa seva i cadascú també ha d'ajudar a casa seva.
I els joves de casa nostra com estan? Doncs els joves de les zones rurals són més feliços que els de les ciutats. Ho determina un estudi de Resilience Earth després d'unes jornades per millorar el benestar personal i tenir més cura del medi ambient. Des de Resilience Earth s'han encarregat de dinamitzar l'última estada d'aquest projecte Olot. Es tracta de joves que es consideren insatisfets amb la gestió dels problemes que afecten el nostre planeta i que busquen accions per tal de trobar solucions. L'Erika Zarate ens en parla des de Resilience Earth.
I el que sí que hem vist al llarg d'aquestes 4 estades és que la gent en zones rurals, de fet, gaudeixen amb millor salut mental que les joves que venen de ciutats.
I avui també ens n'anirem fins a Tortellà perquè han inaugurat un nou espai just al darrere de l'església del poble. Neus, què en sabem?
Doncs són els Jardins de la Cellera. S'ha inaugurat en el marc de la 32a edició de la Fira de la Quaresma. El nou espai s'ubica darrere l'església on antigament hi havia el cementiri i s'ha decidit remodelar-lo i convertir-lo en una zona verda i enjardinada.
De fet, la història del nom de la plaça ve de lluny, segons Santi Soler, l'historiador del municipi.
De fet, la Cellera de Tortellà és l'origen del poble, l'origen del nucli urbà de Tortellà. Hem de pensar que, esclar, a Tortellà, a partir dels segles XI o XII, a Tortellà només existia l'església i una sèrie de cases al voltant del temple, al voltant les 30 passes al voltant del temple, que era un espai protegit, un espai inviolable, i per tant això feia que s'hi poguessin construir algunes cases i també alguns llocs per emmagatzemar el gra de les collites, és a dir, alguns cellers, d'aquí ve, de fet, ve el nom de cellera.
La bellesa del Verí guanya el primer premi amb la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca en el Carnaval d'enguany. La gran rua del Carnaval va omplir dissabte el centre de la ciutat de disbauxa, tot i la pluja que va fer la guitza durant gran part de la tarda.
Com dèiem, la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca i els emmascarats es van proclamar guanyadors del concurs i es van endur 1.500 euros, respectivament.
El cap de colla de la carnavalesca d'Olot és en Carles Soler.
Sí, la veritat que sí, contents, aquest temps no ens acompanya. Estem intentant lluir, que la gent ho vegi al màxim, però veiem, no lluïm avui, ens sap molt de greu. Són 30 anys i, a més, la mateixa data, un 25 de febrer, desfilàvem a Olot.
Coses del calendari, la Unió Esportiva Olot la fa grossa contra el Formentera. Guanya el primer partit de la Lliga a les Illes Balears, golejant en un camp on ningú havia aconseguit marcar més d'un gol. I déu-n'hi-do els que li va clavar.
Doncs sí, els olotins en van fer 4. Víctor Valverde, només de començar, i Manel Busquets, Forgas i Xumetra, la segona meitat, van firmar la victòria per 1-4. És la tercera consecutiva i acosta l'equip a només un punt del play-out i a 2 de la permanència directa.
Que els companys d'equip, que els jugadors, doncs, estan molt bé, estan interpretant molt bé el que demanem i que van tots a una. Al final això és de tots, més d'ells que nostre, però sí que ells estan donant un pas endavant en quant a grup, en quant a bloc, per tirar endavant, i jo els estimo molt agraït.
És l'entrenador, és l'Albert Blázquez, que està especialment satisfet amb els seus homes. L'hoquei Olot, d'altra banda, cau a Sant Just a 0.4 del final. Resultat dolorós, 4-3.
Sí, tot i avançar-se en dues ocasions i empatar quan faltaven 3 minuts, els olotins marxen sense cap punt després d'un gol en l'últim sospir. Un resultat injust per un equip olotí que va tornar a fer un partit més que notable davant un candidat a l'ascens. L'hoquei Olot va tornar a perdre després de 4 jornades consecutives sense fer-ho, però segueix a 11 punts del descens.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí, calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoledes sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma, 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Situació viària, policia municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia, per avui dilluns tenim el mercat setmanal. Per tant, hi haurà més mobilitat de vehicles i persones, fent que als carrers principals hi hagi un trànsit més dens i sigui més dificultós estacionar els vehicles a les proximitats del centre de la ciutat. Carrers tallats tenim el carrer Aigua, des de les 8 del matí fins a les 13 hores. I reserves d'estacionament tenim Avinguda Morrot, carrer Toledo número 7, carrer Panyó número 18 i Avinguda Sant Jordi entre el 19 i el 25. Això és tot des de la policia municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Parking Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
3 minuts i en punt un quart de 8. L'Ajuntament d'Olot crearà una nova unitat policial operativa que patrullarà els vespres i també a les nits. Seran 3 noves places per la policia local, que ha pogut crear com a contrapartida a les 5 baixes per jubilacions, excedències i promocions internes. A més, també hi haurà la incorporació d'un segon gos a la unitat canina. Tot plegat per combatre les onades puntuals de robatoris que es produeixen a determinades zones de la ciutat. Informa Gerard Puigdemont.
En el ple municipal d'aquest mes de febrer, l'Ajuntament d'Olot ha aprovat la modificació de la plantilla de personal de 2023 que permetrà la creació de 3 noves places per a la policia municipal d'Olot. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, va assegurar que era una bona notícia perquè es podia passar dels 48 agents que hi ha des del 2019 als 51.
Amb aquests 3 agents més incorporats, doncs esperem que realment millori aquesta sensació de seguretat que la ciutadania ens demana, no només a nosaltres com a equip de govern, sinó a tots vostès. És una constant que ens ho demanen quan anem a visitar llocs, que la gent ens diu: escolta, la ciutat ha canviat, ha canviat la situació. Per tant, el que podrem tenir és els escamots que habitualment ja patrullaven i garantien la seguretat ciutadana, però tindrem una unitat expressa que pugui operar ràpidament i que realment tingui coneixement d'aquesta petita delinqüència, a vegades petita o no tan petita delinqüència, però que provoca aquesta situació d'inseguretat.
En total, la nova unitat operativa estarà formada per un caporal i 3 agents i s'ampliarà també la unitat canina amb la incorporació d'un segon gos. Tindrà incidència al nucli antic, especialment en horari comercial, però també prioritzarà el patrullatge a peu pels barris per fer front a l'incivisme i millorar la seguretat ciutadana de la ciutat. Tots els grups de l'oposició hi van votar a favor. Jordi Gasulla, de la CUP, va admetre, però, que també calien més recursos humans en altres àrees, com ara l'habitatge.
Una societat segura no s'aconsegueix només posant agents de policia. Sobretot s'aconsegueix amb feina digna i habitatges dignes per a tothom. S'aconsegueix evitant el fracàs escolar o l'abandonament escolar. La policia, en tot cas, és sempre l'últim recurs. Un recurs que s'ha de garantir que es formi permanentment en àmbits com el feminisme, com en l'antiracisme, en la mediació, la resolució de conflictes, que actuï de forma democràtica i amb vocació de servir a la població, assegurant que es detectin males praxis i que es depurin responsabilitats.
Josep Guix, portaveu del PSC, va reclamar que recuperés la policia de barri.
Tant de bo aquesta ampliació de la policia municipal també poguéssim aconseguir, vostè ha dit que serien brigades de nit, però també potser començar a aconseguir aquell retorn de la policia de barri que feia tan bon servei també als barris de la ciutat.
I Josep Quintana, d'Esquerra Republicana, va afirmar que hi ha hagut una baixada en general de la sensació de seguretat a la ciutat.
Sí, que estem parlant de personal, nosaltres sí que creiem que és molt important poder augmentar, en aquest cas, la plantilla de policia, que fa una feina molt específica i que jo penso que pot ajudar fins i tot a vegades a baixar els índexs de delinqüència i també a baixar la sensació d'inseguretat, que les dues coses a vegades van acompanyades. Hi ha una realitat, hi ha una sensació que s'ajunten i creen a vegades la preocupació de la ciutadania, per tant, hi ha una resposta. També...
L'alcalde d'Olot, però, va aclarir que la nova unitat trigarà a posar-se en marxa. Encara s'ha de fer el concurs per cobrir les places i enviar a l'Escola de Policia de Catalunya els que les obtinguin.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
La comunitat ucraïnesa de la Garrotxa tem que el suport i la solidaritat que han rebut des de l'inici de la guerra es desinfli amb el temps.
En una concentració a Olot, el col·lectiu agraeix l'ajuda que se'ls ha donat al llarg d'aquest any de guerra i exigeixen la fi del conflicte.
I ha parlat amb Pere Ubach.
Aquest divendres va fer un any just que l'exèrcit rus va iniciar la invasió a Ucraïna. A Olot, la comunitat ucraïnesa va organitzar una concentració a favor de la pau i la fi del conflicte. Prop de 50 persones van reunir-se per deixar un missatge clar. No volen celebrar cap altre aniversari. La Dana Bonzuic, membre de la comunitat ucraïnesa, afirma que està molt agraïda pel suport i la resposta de la gent, però tem que es normalitzi aquesta situació.
Un any molt dur, molt trist, de molta pena, i de molts perquès, no? Perquè no saps per què ha passat això. Jo veig que sempre estic darrere de la gent, també jo entenc que costa, perquè són molts mesos i, clar, a part d'això, cadascú allà té casa seva i cadascú també ha d'ajudar a casa seva. Però entre tots fem tot el que podem.
En aquest acte en suport al poble ucraïnès també van participar-hi refugiats que van haver de fugir de la guerra. La Marina Teren i en Yarik Makarovich donen el seu testimoni.
La notícia ens va arribar de forma sobtada. Estava a casa preparant els nens per anar a l'escola i ens van trucar per avisar-nos que s'havien suspès les classes. Ja s'havia decretat l'estat d'emergència. Vaig passar molta por, tant per mi com pels meus fills. El fill petit s'hi va passar moments d'estrès i d'incertesa, però el gran té 17 anys i els 18 et criden per fer el servei militar. En el context actual, anar a l'exèrcit no és anar a fer la mili, vol dir anar al front.
El triste perquè el meu pare tenia que quedar-se allà. Ara estic més bé. Aquí és més calor i tot això. Però la guerra... Aquí també tinc amics, però... Allà tenia molts més.
Després d'un minut de silenci en record a les víctimes del conflicte, membres de la comunitat ucraïnesa i de l'Ajuntament d'Olot van llegir un manifest reiterant la petició de posar punt final a la guerra i desitjant que aquelles persones que vulguin puguin tornar aviat a casa seva.
Com estan els joves de casa nostra? Doncs bé, els joves de les zones rurals són més feliços que els de les ciutats. Ho determina un estudi de Resilience Earth després d'unes jornades per millorar el benestar personal i tenir més cura del medi.
Una trentena de joves de la Garrotxa i de diversos països europeus han treballat en un projecte de justícia social internacional. A la Garrotxa ha estat Resilience Earth, l'ens encarregat de dinamitzar la darrera estada d'aquest projecte. Són joves insatisfets amb la gestió dels problemes que afecten el nostre planeta i que busquen accions per tal de trobar-hi solucions.
Prop d'una desena de joves garrotxins entre 16 i 25 anys han estat participant en els darrers mesos en un projecte de justícia climàtica a nivell europeu, jovent amb consciència emocional i inquiets davant les problemàtiques que hi ha a nivell social i ecològic. Olot, el projecte el coordina Resilience Earth, juntament amb altres associacions i cooperatives europees. La Càtia té 22 anys i és una de les garrotxines que hi ha participat.
És un sentiment que crec que molts joves comparteixen, de que hi ha un sentiment de que tot està anant com malament, o que, no sé, el canvi climàtic, l'emergència, que les guerres, tota aquesta situació, i que t'adones que, o tens la sensació que no s'està fent massa res. I dius, clar, doncs jo vull fer alguna cosa, vull intentar o vull participar perquè tot això canvia, des de coses meves, des de coses de treballar en comunitat, com també metodologies, estratègies de pensar i de reflexionar sobre les coses, sobre tot el que està passant i com enfrontar-m'hi.
També en parla una de les membres de Resilience Earth, Erika Zárate.
Vam plantejar aquest projecte per poder treballar el tema de com ens podem cuidar a nosaltres i la Terra per poder fer una feina molt transformadora a les nostres comunitats a favor de la naturalesa.
Aquesta setmana l'estada ha tingut lloc a la Garrotxa, concretament al Mas Franc, a Sant Miquel de Pineda. Allà una trentena de joves de països com Irlanda, Polònia o Eslovàquia, entre d'altres, han dut a terme dinàmiques i s'han plantejat accions per millorar la seva salut emocional i la de les persones que els envolten, però també pensant en el planeta.
I el que sí que hem vist al llarg d'aquestes quatre estades és que la gent en zones rurals, de fet, gaudeixen amb millor salut mental que les joves que venen de ciutats.
En Simon és d'Eslovàquia i és un dels participants d'aquest projecte.
Penso que vivim en una societat molt consumista i que això ens afecta a tots nosaltres i també al medi. També crec que els joves, per exemple, no ens fan classes sobre problemàtiques com aquesta.
Algunes accions que n'han sorgit ja s'han dut a terme, com la festa Jam Jove d'Olot de la tardor passada. També plantegen fer un debat verd polític amb propostes de cara a les eleccions municipals. Totes les idees i propostes que han anat sorgint durant aquests mesos quedaran recollides i, en el cas garrotxí, Resilience Earth donarà suport als joves a desenvolupar accions transformadores.
Gràcies, Gerard Puigdemont. Més coses. Tortellà ha inaugurat els Jardins de la Cellera.
Ho ha fet en el marc de la 32a edició de la Fira de la Quaresma. El nou espai s'ubica darrere l'església, on antigament hi havia el cementiri, i s'ha decidit remodelar-lo i convertir-lo en una zona verda i enjardinada.
Crònica d'en Guillem Guardiola.
Els Jardins de la Cellera. Aquest és el nom amb què s'ha decidit anomenar l'espai darrere l'església de Tortellà, on antigament hi havia el cementiri. El consistori ha decidit remodelar aquesta zona i convertir-la en un jardí perquè els veïns puguin gaudir-lo amb tranquil·litat. L'historiador Santi Soler explica l'origen del seu nom.
De fet, la cellera de Tortellà és l'origen del poble, l'origen del nucli urbà de Tortellà. Hem de pensar que, esclar, a Tortellà, a partir dels segles XI o XII, a Tortellà només existia l'església i una sèrie de cases al voltant del temple, al voltant les 30 passes al voltant del temple, que era un espai protegit, un espai inviolable, i per tant això feia que s'hi poguessin construir algunes cases i també alguns llocs per emmagatzemar el gra de les collites, és a dir, alguns cellers, d'aquí ve el nom de cellera.
L'obra s'emmarca dins el Pla Únic d'Obres i Serveis dedicat a tota la plaça del poble, valorat en uns 120.000 euros. L'alcalde del poble, Josep Reig, explica en què ha consistit la remodelació.
Provocar que hi surti herba, que sigui un prat, millorar tot l'ajardinament amb plantes, doncs, de que facin tot un entorn arbustiu que bueno, donguin una sensació de benestar a tota aquesta zona.
La nova zona ha estat inaugurada en el marc de la Fira de la Quaresma de Tortellà, que enguany ha arribat a la seva 32a edició. L'exposició de maquinària agrícola i de parades artesanals no van ser l'únic centre d'atenció, perquè davant de l'església es va ubicar l'exposició d'escultures de Manuel Solà.
Els materials que empleu són de tot tipus, des de fusta, bueno, aquí no hi ha de vidre, però hi ha vidres també, pedres, campanes, etc. Diguem, descontextualitzo elements per donar-los una nova lectura, per dir-ho d'una manera. Els aglutino amb el pretext que pot ser un tors o pot ser un cap, per exemple, etc.
Tampoc van faltar les sardanes i el concurs d'all i oli.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Vinga, ens n'anem de carnaval, perquè la carnavalesca d'Olot i Castellfollit i els emmascarats s'han imposat en el carnaval d'Olot d'aquest 2023.
Milers de persones l'han seguit aquest cap de setmana, malgrat la pluja, ha fet una mica la guitza.
La pluja va intentar fer la guitza aquest dissabte a la gran rua del carnaval d'Olot i en alguns moments ho va aconseguir, tot i que no va evitar que el centre de la ciutat es convertís en una autèntica festa de la disfressa. Un total de 23 colles van desfilar al passeig de Barcelona en una rua que va durar una mica més de dues hores. La bellesa del verí de la carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca va convèncer el jurat de tal forma que la colla va guanyar el concurs a la millor carrossa. El seu cap de colla, Carles Soler, va lamentar el mal temps, tot i que també va admetre que aquest ha sigut un carnaval molt especial.
Són 30 anys i, a més, la mateixa data, un 25 de febrer, desfilàvem a Olot.
Els emmascarats també van ser protagonistes, perquè van seduir el jurat amb la seva proposta Quina animalada i van ser proclamats la millor comparsa de la rua. Marc Jordà és el cap de colla dels emmascarats.
Mira, aquest any la temàtica que hem escollit és la simbiosi de la vida, com una libèl·lula vola i el camaleó se la menja. Estem bé, llàstima del temps que no ens ha acompanyat, però com que portem el carnaval a dintre, plogui, nevi, sortim igual.
L'entrega de premis es va fer durant el sopar de penyes, que va comptar amb la participació d'un miler de persones i amb una recaptació d'un miler d'euros aproximadament.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Ens acostem a 8:15 del matí. La Unió Esportiva Olot la fa molt grossa, Neus, contra el Formentera.
Sí, guanya el primer partit de Lliga a les Illes Balears, golejant en un camp on ningú havia aconseguit marcar més d'un gol. Els olotins en van fer 4. Víctor Valverde, només de començar, i Manel Busquets, Forgas i Xumetra, la segona meitat, van firmar la victòria per 1-4. És la tercera consecutiva i acosta l'equip a només un punt al play-out i a 2 de la permanència directa.
Encara no s'ho creuen, David Planella.
Qui ens ho havia de dir? En 6 jornades de la segona volta, la Unió Esportiva Olot ja sumat els mateixos punts que en tota la primera, 12, i s'ha enganxat al tren de la salvació. L'equip d'Albert Blázquez va aconseguir la tercera victòria consecutiva al camp del Formentera i va trencar una ratxa històrica que deia que l'Olot no havia guanyat encara mai cap partit de Lliga a les Illes Balears.
Que els companys d'equip, que els jugadors, doncs, estan molt bé, estan interpretant molt bé el que demanem i que van tots a una. Al final, això és de tots. més d'ells que nostre, però sí que ells estan donant un pas endavant en quant a grup, en quant a bloc, per tirar endavant, i jo els estic molt agraït, la veritat.
Els olotins, a més, no van guanyar de qualsevol manera. Un gol matiner de Víctor Valverde al minut 3 els va posar les coses de cara i a partir d'aleshores va anar tot rodat. Es van adaptar al camp petit i de gest artificial del Formentera i des dels davanters, ahir Ernest Forgas i Busquets van ser la parella d'atac fins al porter, Arnau Fàbrega va tornar a fer un bon partit, tots els jugadors es van fer un fart de treballar. Van defensar el 0-1 amb el ganivet a les dents i a la segona meitat, quan el Formentera volia fer un pas endavant, es van menjar el rival. Es va notar que tenien molta gana acumulada i tots els davanters van sucar. Al minut 6, Manel Busquets, amb una gran cursa a l'espai en què va marxar de tothom i va definir davant del porter. Al minut 9, Ernest Forgas, que va acabar de rematar un intent del mateix Busquets a prop de porteria. I al minut 26, Jordi Xumetra, que es va associar amb Cerdà, tots dos van entrar des de la banqueta, per marcar un golaç de vaselina. En definitiva, tal com diu Albert Blázquez, el partit perfecte.
Ja sabíem que era un camp complicat, i independentment de les baixes que tenien ells, doncs sabíem que jugués qui jugués ho faria bé. Ens hem ficat per davant molt aviat i això penso que ens ha anat bé i en ells els ha condicionat una mica també per a l'hora de tirar més endavant, a l'hora de pressionar més amunt, i ja havíem parlat durant la setmana de, doncs això, que si passava això es podien agafar contres, perquè al final el rival, si perd a casa, doncs es tira endavant. Ho hem interpretat molt bé, és que ha sortit tot molt bé, ja miraré el partit, però jo crec que aquest partit és per ensenyar-los les coses bones que han fet i agafar encara més confiança.
L'única petita taca del partit la va posar un penal d'Espar que Equiza va convertir en l'1-4 a 8 minuts pel final. Aquest va ser el marcador que va permetre a l'Olot celebrar la tercera victòria consecutiva i fer el que ningú no havia fet fins aleshores, guanyar per més d'un gol al Formentera a casa seva. Però el que és més important és que els d'Albert Blázquez i Íñigo Arriola van retallar una mica més a la classificació. Ara són a un punt del play-out i a dos de la permanència directa.
Sí, molt bé. Si mires com estàvem fa unes setmanes, doncs ho haguéssim firmat tots, no? Però ja et dic, no miro classificació. Ara hi ha partit de diumenge. Avui disfrutarem del d'avui, però ja demà ja pensant en el pròxim partit a casa.
El de Formentera va ser un partit rodó, un pas més en la remuntada de l'Olot a la classificació. Els garrotxins ja acumulen 3 victòries i 7 jornades consecutives sense perdre, havent jugat contra 4 rivals de play-off, l'Espanyol B, el Terol, el Mestalla i la Penya Deportiva, i contra un Formentera que aspirava a entrar-hi. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, jugaran a casa contra el Manresa, l'equip que precisament tanca la zona de promoció d'ascens.
I les coses no li han anat tan bé a l'hoquei Olot, que cau a Sant Just a 4 dècimes del final. Resultat dolorós, 4-3.
Sí, tot i avançar-se en dues ocasions i empatar quan faltaven 3 minuts, els olotins marxen sense cap punt després d'un gol en l'últim sospir. Un resultat injust pels olotins, que van tornar a fer un partit més que notable davant un candidat a l'ascens. L'hoquei Olot va tornar a perdre després de 4 jornades consecutives sense fer-ho, però segueix a 11 punts del descens.
Ens ho expliquen Roger Isern.
L'hoquei Olot tornava a rodar després de l'aturada per Carnaval i sumar 4 jornades seguides sense perdre, entre les quals a la darrera golejant el Lloret. Sant Just era la pròxima parada i els olotins van tornar a demostrar que no tenen por a ningú. Al minut 6 de partit, David Carles transformava un penal que significava el 0-1, un inici de partit marcat per ocasions clares i en gran part domini olotí. Al cap d'un minut, Arnau Vidal veia una targeta blava més que rigorosa, però la directa de Pujalte acabava al pal. Un primer ensurt que no va costar un gol, però sí que ho va fer el segon. Targeta blava Tomàs Mercè i gol des de la directa d'Edu Fernández. Era l'empat a 1 al minut 12 i abans del descans els dos equips continuaven buscant la porteria rival, on l'ocasió més clara va ser una acció de Nil Mangas que es va trobar amb el travesser. El marcador no es mouria i l'empat feia preveure un desenllaç igualat. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Al final aquest any estem de mala sort. Entre moltes lesions al principi i ara aquests partits així, bueno, són coses que passen. És esport, és l'hoquei fins a l'últim segon, com hem vist avui, no pots abaixar mai els braços i bueno, ens ha tocat patir, crec que és injust, molt injust.
I a la represa es va demostrar. L'hoquei Olot va estar millor en moltes fases i ho va plasmar amb l'1-2 de Ferran Sacrés després d'una brillant assistència de Nil Mangas. Quedaven 14 minuts pel final del partit que encara guardaven sorpreses, com que el Sant Just remuntés el marcador amb 2 gols en un minut i posés el 3-2. Els olotins es veien obligats a remar i la fortuna va somriure amb el gol de Tomàs Mercè a 3 minuts pel final. Però com a última sorpresa, a falta de 4 dècimes pel final, el Sant Just marcava el 4-3 gràcies a un llançament llunyà de Gerard Miquel, amb cara de pomes agres. Així va acabar el partit, tant jugadors, staff tècnic i aficionats de l'hoquei Olot, un gerro d'aigua freda per trencar una dinàmica impecable de resultats.
Portem una bona dinàmica, sabíem que això era una pista molt complicada i hem de seguir així. Crec que estem madurant amb el hoquei, crec que ara tenim l'equip molt bé, sobretot quan s'han recuperat tots de les lesions, ja portem uns dies que estem jugant molt bé i al final tranquils.
La nota positiva és que l'hoquei Olot segueix a 11 punts del descens i conserva la sisena plaça del grup nord de l'hoquei Lliga Plata amb 20 punts. Dissabte vinent, a 8:15 del vespre, el líder del grup, com és el Mataró, visitarà la Josep Jou.